Són les 3 de la tarda.
A continuació, Ràdio Estel us ofereix en directe des de la Catedral de Barcelona el sermó de les 7 paraules.
Bona tarda, amics oients de Ràdio Estel. Estem a la Catedral de Barcelona en aquests moments disposats a oferir-los el sermó de les 7 paraules. Com cada any, com és tradicional, Ràdio Estel transmet el sermó de les 7 paraules des del pla de la Catedral. Aquest any, precisament, des de l'avinguda de la Catedral i davant del Sant Crist de la Pan, que en aquests moments ja estem veient com els seus portadors l'estan traient des de l'interior de la Basílica fins a la porta de la Catedral, fins a la porta de les escales de la Catedral, aquest any, dèiem, serà doncs, el sermó de les 7 paraules predicat per mossèn Felip Juli Rodríguez Pinyel, canonge precisament de la Catedral de Barcelona. Ja veiem en aquests moments doncs, col·locats, disposats amb el Sant Crist de la Pan i el predicador pujant ja a la trona. Els hi parla Joan Pallarès i el control tècnic ja l'Àngel Martínez. Escoltem ja, que sembla que s'adreça ja mossèn Rodríguez Pinyol, s'adreça ja als feligresos. Veiem parlar, però no ens arriba el so. Sembla que tenim algun problema amb la transmissió del so. Ara l'escoltem ja, de fons.
Gràcies pel seu immens amor.
És mossèn Serra, que està en aquests moments presentant el predicador.
Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
En el principi, ara i sempre, pels segles dels segles.
A la llaga de la mano izquierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de las malas.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
A la ferida del peu dret. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, preu per nosaltres pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén.
Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant.
Com era en principi, ara i sempre, pels segles dels segles.
A la llaga del pie izquierdo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. i a la ferida del costat traspassat. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, preu per nosaltres els pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. I tot contemplant la imatge del Sant Crist, avivem ara la nostra fe professant-la amb el cant del Credo. Escoltarem ara a continuació el sermó de les set paraules que ens predicarà mossèn Felip Juli Rodríguez Pinyel, canonge d'aquesta seu.
I ara sí que comença pròpiament aquest sermó de les set paraules, el septem verbe del dia del Divendres Sant, que cada any els hi ofereix Ràdio Estel des de la pla, des del pla de la Catedral de Barcelona. Mossèn Rodríguez Pinyel ja ha pujat a l'estrada i escoltem seguidament el seu sermó de les set paraules.
Del Fill i de l'Esperit Sant. Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, preu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort.
Mare de l'Església, pregueu per nosaltres. Germanes i germans, radiooients, que des de les vostres llars o residències, hospitals, desitgeu fer-vos presents a través de la pregària amb tots nosaltres, som al pla de la catedral, davant el Sant Crist de Lepant. Des d'antic els cristians d'aquest indret han mostrat una sensibilitat especial per la imatge tan preada del seu Sant Crist. Cada any, de divendres sant en divendres sant, tornem a posar els ulls en Jesús a la creu, alçada pel cos de portants, que ens ajuda a contemplar l'amor de Déu envers la humanitat. A partir de les 7 paraules de Jesús a la creu, preguem i cantem, tot recordant la nostra salvació. Preguem, obrint el nostre cor al Déu de Jesucrist, Déu únic, creador i donador de vida, provident que acompanya el nostre caminar per aquest món. Déu ens ofereix en Jesucrist el camí que condueix a la vida plena, a la vida per sempre, a la vida eterna. I cantem amb els salms que acompanyaran aquests moments de contemplació i pregària, moment de pregària agraïda per la generositat de Jesús el Senyor envers la humanitat sencera. Preguem amb fe, amb confiança, amb amor. Senyor, feu que els nostres cors de pedra s'ablaneixin tot veient els vostres sofriments i es tornin cors de carn. Que la vostra creu dissipi els nostres prejudicis per la contemplació del vostre punyent combat contra la mort. Allunyeu la nostra indiferència i la nostra rebel·lia. Senyor, feu que no tirem els daus com els soldats al peu de la creu. Feu que no juguem més als vostres vestits a l'atzar d'una història cega i absurda amb el risc d'esquinçar la túnica és sense costura de l'Església. Que la Mare de Déu ens introdueixi en els vostres misteris, en el misteri d'amor a la Santíssima Trinitat, perquè el Pare és en vos quan sofriu i l'Esperit us vetlla quan moriu. A vos, Pare, per Jesucrist en l'Esperit, siguin donats tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
Recordem que estem transmetent des de Ràdio Estel el sermó de les 7 paraules des del Pla de la Catedral de Barcelona.
Pare, perdoneu-los, no saben el que fan. Em portaven també dos malfactors executats amb ell. Quan van arribar al lloc anomenat la Calavera i van crucificar a ell i als criminals, l'un a la dreta i un altre a la seva esquerra, i Jesús va dir, Pare, perdoneu-los, no saben el que fan. Al deixeble que el contempla penjat a la creu, Jesús li ofereix un exemple sublim de perdó. Pare, perdoneu-los, que no saben el que els fan. Posant en pràctica el manament d'amor que ell havia ensenyat. Els màrtirs cristians van imitar i imiten de cor l'esperit reconciliador de Jesús a la creu davant els seus botxins. El beat Joan Roig i Digel, jove de 19 anys, fill de Barcelona i gran apòstol del Maresme, assassinat el 1936 per odi a la fe, va dir davant els seus botxins: que Déu us perdoni com jo us perdono. És un exemple més d'aquesta configuració amb Crist crucificat. Es pot vèncer el mal perdonant. El perdó és el cimal de l'amor i l'aspecte més específic de la vida segons l'Evangeli. 72 persones adultes de la nostra àrea metropolitana de Barcelona han demanat ser batejats en la fe de l'Església. S'han obert a la fe en Jesucrist i ara són acompanyats per l'Església de Barcelona en llurs comunitats parroquials mitjançant la catequesi i els sagraments de la iniciació cristiana, el baptisme, la confirmació i Eucaristia. Aquesta vetlla pasqual seran incorporats a la vida cristiana uns 25 catecúmens que ja han recorregut el camí del catecumenat, que és el camí ordinari que l'Església ofereix per esdevenir cristià. En les cartes de petició de baptisme, tots coincideixen en el do del perdó que es troba en l'essència del cristianisme. Han buscat la pau interior i la capacitat de perdonar i de perdonar-se, i l'han trobat en el Déu de Jesucrist, tot contemplant el cor obert de Jesús com a expressió màxima d'amor lliurat per la nostra salvació. Vés-te'n en pau, els teus pecats queden perdonats. En el sagrament del perdó o de la reconciliació fem experiència de l'amor immens del nostre Déu, que esborra el nostre pecat i ens concedeix l'alegria de la reconciliació que ens aporta la pau interior. Senyor Jesús, vos que vau intercedir pels vostres botxins, poseu en els nostres cors un amor suficientment gran perquè sapiguem perdonar sempre. L'odi i el desig de venjança segueixen sagnant el nostre món. Feu de tots els cristians veritables testimonis de misericòrdia. El Salm 85, que ara el cor cantarà, és una crida intensa que dirigeix el que prega el Senyor confiant en el seu amor. Expressa novament la certesa que el Senyor és un Déu clement i misericordiós, lent a la còlera, ric en pietat lleial. Aquestes afirmacions reiterades i plenes de confiança revelen una fe intacta i pura que s'abandona en el Senyor bo i clement, ric en misericòrdia amb els que l'invoquen. Segunda palabra. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados lo escarnecía diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo increpó: Ni siquiera tú sufriendo la misma pena, ¿tienes temor de Dios? Y la nuestra es justa, nos da nuestro merecido. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey. Jesús le respondió, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta misma perspectiva de amor y de perdón se sitúa la escena del criminal arrepentido a quien, en el último momento, Jesús concede la salvación. De esta manera, Lucas testimonia la eficacia del sacrificio de Cristo. La cruz transforma el mundo mediante la conversión y el perdón. La cruz produce la conversión. San Lucas describe con emoción la fe del malhechor que había sido crucificado con Jesús. Ese hombre se dirige a él con una confianza admirable, llamándole sencillamente por su nombre, Jesús. Lo mismo que habían hecho en otra ocasión los 10 leprosos. Se dirige a él como Dios, repitiendo una plegaria judía de los moribundos, acuérdate de mí. Y afirma la realeza de este crucificado. A esta fe extraordinaria, Jesús responde con serena certidumbre. Hoy, ese hoy de la salvación que tantas veces había anunciado. Jesús es la verdad y cumple su promesa. Es la imagen viviente de Dios, rico en misericordia, que nos convida a ser misericordiosos con los demás. Señor Jesús, olvidándote de tu propio sufrimiento, acogiste al buen ladrón. Acuérdate de nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte. Acógenos en tu reino junto a ti, y que tu misericordia se extienda a todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Recemos y cantemos con el Salmo 90. Estigueu vora meu en els perills, Señor.
Tu que vius a recer de l'Altíssim, passes la nit a l'ombra del Totpoderós. Digues al Senyor, sou la muralla on m'emparo, el meu Déu en qui confio. Estigueu vora meu en els perills, Senyor.
Tercera palabra, paraula. Dona, aquí teniu el vostre fill. Aquí tens la teva mare. L'assetgen de totes bandes, cares i mirades que traspuen menyspreu, burla, potser odi. cares conegudes, moltes d'elles potser havien estat cares satisfetes llavors de la multiplicació dels pans. I heus aquí que, entre tantes cares fosques, apareix de sobte la claror d'un rostre diferent i entranyable. És l'únic transparent en aquella hora tan opaca, l'única fidelitat, amor sense límits, el rostre de Maria, la mare. A Maria se la veia poc, però hi és. Els sords i muts, els secs, els leprosos que Jesús guarí, ara no hi són. Maria sí que hi és. Els fills de Zebedeu, que ja es veien asseguts en els llocs d'honor del regne messiànic, Pere, que deia que mai el negaria, Tomàs, que demanava foc del cel, tampoc hi són. Maria sí que hi és. Ella, que mai no demanà res per a si, ha endevinat l'hora del dolor, que és l'hora dels qui estimen de cor. I comparteix, acompanya, fa costat, corredemptora amb el Redemptor. Ha arribat la seva hora i la seva mare està de nou al seu costat amb Joan, el deixeble estimat. Aquest representa els veritables creients i Maria l'Església. En aquesta escena es fonamenta el sentit de la maternitat espiritual de Maria. Avui, que molts es desdiuen de ser cristians perquè ara això no és moda, i altres es tenen per creients, però defugen del sacrifici, o s'escapen del compromís, o els fan nos als pobres i esquiven qui no té prestigi. I som nosaltres com hi era Maria al costat de Jesús? Poden comptar amb la nostra solidaritat els desemparats d'aquest món? Maria, Mare Dolorosa, és la imatge viva de totes les mares que sofreixen a causa dels seus fills. Incertesa davant el futur, deficiències físiques o psíquiques, problemes morals. La Verge dels Dolors és també imatge de l'Església creient, roman dempeus davant la creu. Creu que la mort del seu fill té sentit i uneix la seva fidelitat a la fidelitat de Jesús al Pare. També les nostres comunitats cristianes i cadascú de nosaltres experimentem sovint la soledat de creure i esperar enmig d'un món ple d'incoherències. També una freda espasa de dolor moral travessa el cor del cristià quan, enmig de la desgràcia i l'accident absurd, tots li demanen respostes que ell no pot donar. Només pot esperar-les en la fe, dret, malgrat tot. Maria esdevé delicadesa de Déu envers la humanitat, finor de relació amb Déu que l'ha escollida per ser la nova Eva, mare dels que neixen a una vida nova, la vida en Crist. Mare nostra, ensenya'ns a ser forts en l'esperança, a no doblegar-nos davant el dolor. Que res ens pugui fer perdre de vista l'àurea de la resurrecció que ja ha embolcat el cos destrossat de Jesús, ajagut a la teva falda. L'àurea de la resurrecció que embolcalla també totes les calamitats de tots els homes. Verge forta, dona compromesa, mare de Jesús i nostre, ensenyeu-nos a estar amb el vostre fill, amb els vostres fills, a l'hora de la passió. I ara també resarem cantant Estava Mater Dolorosa. Palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Eli, Eli, lema sabactani. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El infierno es la ausencia de Dios. El abrazo eterno del Padre y del Hijo es ahora la distancia entre el cielo y el infierno. Eloí, Eloí, lema sabactani. Como si el Dios crucificado por un instante se sintiera ateo. Jesús, el que es la palabra, se ha hecho hombre y ha llegado hasta el punto más lejos a donde puede llegar la humanidad perdida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Distancia infinita, desgarro supremo, maravilla del amor. Entre Dios y Dios, entre el Padre y su Hijo encarnado, se interpone nuestra desesperación, con la cual Jesús se hace solidario hasta el final. Ha llegado la hora suprema. Jesús lo contemplamos crucificado, es decir, clavado al leño, con clavos en sus manos y sus pies. Crucificar a un reo era, para los judíos y romanos, lo que sería, con el correr de los tiempos, ahorcar, matar a garrote vil, fusilar o llevar a la silla eléctrica. Con el agravante que la crucifixión era una forma de condena especialmente infamante, reservada a los esclavos. 21 siglos de representaciones artísticas de la cruz no pueden hacernos olvidar que se trata de un instrumento de ajusticiamiento con tortura. Dura realidad esa de la cruz. Ya decía San Pablo que la idea de un Salvador crucificado disgusta a todos. A los judíos, que esperaban un Mesías triunfante. A los griegos, en cuyas bien cultivadas inteligencias no cabía semejante sin razón. Pero esta es la nueva verdad del Dios encarnado, que del grano de trigo podrido en la tierra surge la espiga dorada. Y de nuestras dolencias, de nuestros fracasos, de nuestra muerte, es decir, de nuestra cruz, brota nuestra resurrección. A Anunciamos a un Cristo crucificado, esto es, a un Cristo que da sentido a nuestras cruces. Todos tocamos la ausencia, presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque tu padre o tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Siempre insisto a los catequistas de la parroquia, entre los temas catequéticos, en la catequesis, sobre todo, si los niños pueden y niñas pueden llevar grabados en su corazón que Dios está siempre con ellos, que aunque pase lo que pase en tu vida, en tu familia, en tu entorno, nunca estarás solo. Qué importante es tener presente esta fidelidad de Dios. Nosotros podremos ser infieles, nosotros podremos alejarnos de Dios, nosotros podremos tocar el infierno. Pero si hace falta, como rezamos en el credo, bajará los infiernos para recuperarnos. Dios no nos abandona nunca. Nunca nos abandone. Dios siempre está presente en nuestro caminar como peregrinos hacia la patria definitiva, que es la contemplación cara a cara del Dios mismo. Gracias, Señor, por tu fidelidad a la humanidad. Nos aseguras tu compañía, tu presencia en todo momento. Gracias, Señor, por conocernos del todo y amarnos del todo. Y ahora cantaremos, rezaremos con el Salmo 21. Presenta la figura de un inocente perseguido y rodeado por adversarios que quieren su muerte. Y él acude a Dios en un lamento doloroso que, en la certeza de la fe, se abre misteriosamente a la alabanza. Cinquena paraula. Tinc set. Després d'això, sabent Jesús que tot s'havia realitzat, perquè es complís del tot l'escriptura, va dir: tinc set. Hi havia ja un vas ple de vinagre. Van clavar, doncs, a una llança una esponja de vinagre i la hi van acostar a la boca. Davant Jesús crucificat, ressonen també per a nosaltres les seves paraules. Tinc set. La set és, encara més que la fam, la necessitat extrema de l'ésser humà, però a més representa la misèria extrema. De què té set el Senyor? Certament d'aigua, element essencial per a la vida, però sobretot d'amor, element no menys essencial per viure. Té set de donar-nos l'aigua viva del seu amor, però també de rebre el nostre amor. El profeta Jeremies va parlar de la complaença de Déu pel nostre amor. Recordo el teu amor que em tenies de jove, l'amor que em tenies de núvia. Però va donar també veu al sofriment de vi, quan l'home, ingrat, va abandonar l'amor, quan, sembla que ens vol dir també avui el Senyor, em vau abandonar a mi, font d'aigua viva, i es van cavar cisternes, cisternes esquerdades que no retenen aigua. És el drama del cor àrid, de l'amor no correspost, un drama que renova l'Evangeli quan a la set de Jesús l'home respon amb el vinagre. Déu té set de l'home i l'home el defuig tot resant un mur de separació. Jesús, clavat en aquest mur, diu: tinc set, i li donen vinagre. Els ocells del cel tenen nius i les bèsties del bosc caus, però el fill de l'home no té on reposar el cap, havia dit Jesús de si mateix. Malgrat això, una cosa tenia encara que ara li expressa: la seva túnica que els soldats es rifaran. L'odi dels qui volen ensorrar la persona de Jesús es barreja amb la morreria mesurable dels qui volen el vestit. I Jesús resta la més absoluta pobresa, nu de tot i sol. Quina vergonya per a nosaltres, Senyor, que som incapaços d'estar-nos voluntàriament de res. Necessitem de tot, i a cada dia més. Vestits, aparells, comoditats, capricis, coses. Ens importa poc allò que les persones som. Ens preocupa molt més allò que les persones tenim. Jo tinc set de Déu, del Déu que m'és vida. Tinc set de l'amistat amb el Senyor. Tinc set del do de la fraternitat. Tinc set de la pròpia acceptació personal com a veritable do de Déu. Senyor, doneu-nos el gust d'aquella llibertat, la més alta de totes, que neix del despreniment de la pobresa voluntària que agermana. I ara cantem i recem com les cèrvoles de l'eix per l'aigua viva, Salm 41.
Oh.
sexta palabra, todo se ha cumplido. Cito al Papa Francisco. En la liturgia del Viernes Santo meditamos el misterio de la muerte de Cristo y adoramos la cruz. En los últimos instantes de vida, antes de entregar el Espíritu al Padre, Jesús dijo: todo se ha cumplido. ¿Qué significa esta palabra, que Jesús diga: todo se ha cumplido? Significa que la obra de la salvación está cumplida, que todas las Escrituras encuentran su pleno cumplimiento en el amor de Cristo. Cordero inmolado, Jesús, con su sacrificio, ha transformado la más grande iniquidad en el más grande amor. A lo largo de los siglos encontramos hombres y mujeres que con el testimonio de su existencia reflejan un rayo de este amor perfecto, pleno, incontaminado. Me gusta recordar un heroico testigo de nuestros días, don Andrea Santoro, sacerdote de la diócesis de Roma y misionero en Turquía. Unos días antes de ser asesinado en Trebisonda, escribía: estoy aquí para habitar en medio de esta gente y permitir hacerlo a Jesús, prestándole mi carne. Nos hacemos capaces de salvación solo ofreciendo la propia carne. El mal del mundo hay que llevarlo y el dolor hay que compartirlo, absorbiéndolo en la propia carne hasta el final, como lo hizo Jesús. Que este ejemplo de un hombre de nuestros tiempos y tantos otros nos sostengan en el ofrecer nuestra vida como don de amor a los hermanos, a imitación de Jesús. Y también hoy hay tantos hombres y mujeres, verdaderos mártires, que ofrecen su vida con Jesús para confesar la fe, solamente por aquel motivo. Es un servicio, servicio del testimonio cristiano hasta la sangre, servicio que nos ha hecho Cristo, nos ha redimido hasta el final. Y es este el significado de aquella frase: todo se ha cumplido. Qué bello será que todos nosotros, al final de nuestra vida, con nuestros errores, nuestros pecados, también con nuestras buenas obras, con nuestro amor al prójimo, podamos decir al Padre como Jesús: todo se ha cumplido. Pero no con la perfección con la que lo dijo Jesús, sino decir: Señor, he hecho todo lo que podía hacer, todo se ha cumplido. Adorando la cruz, mirando a Jesús, pensemos en el amor, en el servicio, en nuestra vida, en los mártires cristianos. Y también nos hará bien pensar en el fin de nuestra vida. Ninguno de nosotros sabe cuándo sucederá esto, pero podemos pedir la gracia de poder decir: Padre, he hecho todo lo que podía hacer, todo se ha cumplido. Quiero también traer aquí un recuerdo a Papa Juan XXIII con motivo del aniversario, 60 aniversario del Concilio, que pienso que en estos momentos nos puede ayudar también a resituar algún aspecto en la vida eclesial, en la vida social. De Juan XXIII: la providencia me tomó de mi pueblo natal y me hizo recorrer los caminos del mundo en Oriente y Occidente junto a gentes de religiones e ideologías distintas, preocupado siempre más de lo que une que de lo que separa y provoca contrastes. Era ya de noche, un 11 de octubre de 1962, con una espléndida luna, la plaza de San Pedro estaba llena de gente, porque esa tarde se había inaugurado el Concilio Vaticano II. El Papa no tenía pensado salir a la ventana, pero salió. No tenía pensado hablar, pero habló. Lo que dijo aquel día, hoy lo conocemos como el discurso de la luna. Dice, volviendo a casa, encontraréis a vuestros niños. Hacerle una caricia y decirles, esta es la caricia del Papa. Encontraréis también algunas lágrimas que secar. Decirles, esta palabra buena, el Papa está con vosotros, especialmente en las horas de la tristeza y la amargura. En fin, recordemos todos, especialmente, el vínculo de la caridad, y cantando, suspirando, llorando, pero siempre llenos de confianza en Cristo que nos ayuda y nos escucha, procedamos serenos y confiados por nuestro camino. Así era el Papa bueno. Nos recordó que la Iglesia está llamada a ser caricia, cercanía de Dios, ánimo, palabra amable, consuelo. Nos recordó que la Iglesia es madre y maestra. Nos recordó que necesitamos comprometernos para alcanzar la paz en la tierra. Y es que recordar es volver a pasar por el corazón. Y de corazón Juan 23 sabía mucho. Y nos habló sobre todo de esperanza, de saber mirar a la realidad con los ojos de Dios. Dice, en el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral, llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de almas que, aunque con celo ardiente, carecen del sentido de la discreción y de la medida. Tales son quienes, en los tiempos modernos, no ven otra cosa que prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra hora, en comparación con las pasadas, ha empeorado, y así se comportan como quienes nada tienen que aprender de la historia. Mas nos parece necesario decir que disentimos de esos profetas de calamidades que siempre están anunciando infaustos sucesos como si fuese inminente el fin de los tiempos. En el presente orden de cosas, en el cual parece apreciarse un nuevo orden de relaciones humanas, es preciso reconocer los arcanos divinos de la providencia divina que, a través de los acontecimientos y de las mismas obras de los hombres, muchas veces, sin que ellos lo esperen, se llevan a término haciendo que todo, incluso las fragilidades humanas, redunden en bien para la Iglesia. Con el Salmo 130, en los brazos del Padre, cantaremos y rezaremos. Significa que es verdad que el salmista aquieta su vida en los propios brazos, pero no lo es menos que Israel se considera un niño en brazos de Dios. Si por ventura una madre puede olvidarse del hijo de su seno, Dios nunca se olvida de Israel, tatuado como está en las manos de Dios. Habrá que esperar, sin embargo, a que llegue el hijo para que corresponda al cariño del padre. ¿Qué abismos de ternura y de amor oculta el inefable Abba? Era el hogar al que retornaba Jesús en su oración. Los discípulos, impresionados por la relación existente entre Jesús y Dios, quieren entrar en una relación parecida. Se atreven a interrumpir la oración de Jesús y a pedirle que les enseñe a orar. El Padre Nuestro es la respuesta de Jesús. El cristiano puede acallar sus deseos ahora ya en brazos de Dios su Padre. Puede esperar confiada y filialmente en el Padre ahora y por siempre.
Ambicioso, Señor.
Setena paraula. Pare, a les vostres mans encomano el meu esperit. Després de 3 hores d'agonia, Jesús dona la vida. Pare, va dir, a les teves mans confio el meu esperit. Allò que per l'home és l'egoisme. Per això la seva salvació havia de venir per la via de la generositat. Jesús s'estima fins a l'extrem. Ell no perd la vida, la dona. No sofreix la mort, l'accepta positivament. Resseguint la seva trajectòria, del pessebre a la creu on ara el veiem exànime, ens adonem de com és de fonda i ampla i alta i llarga la seva estimació. Senyor, ensenyeu-nos a viure la vida de bon grat, no per força. Ensenyeu-nos a fer del sofriment de cada dia i de la mateixa mort un acte d'amor voluntari. Feu-nos capaços de transformar el treball professional, la feina de casa, la vida social, en un servei lliure als germans, que perseverem en la fe, que no ens faci por avançar amb vos a través de la mort cap a la resurrecció. Pregària de Charles de Foucault. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme. Entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pare, confio el meu alè a les vostres mans, cantam amb el Salm 30. Acabo amb un test del tractat de Sant Cebrià, bisbe i màrtir, sobre el Pare Nostre. En el fons, tots volem fer la voluntat de Déu com la va fer Jesús. I diu així: la voluntat de Déu és aquella que Crist feu i ensenyà. Humilitat en el comportament, estabilitat en la fe, respecte en les paraules, justícia en les accions, misericòrdia en les obres, disciplina en els costums, negar-nos incondicionalment a injuriar el proisme, però en canvi perdonar la injúria rebuda, viure en pau amb els germans, estimar Déu de tot cor, estimar-lo perquè és pare i témer-lo perquè és Déu. No anteposar res a Crist, ja que ell no anteposar res a nosaltres. Unir-nos fermament al seu amor, adherir-nos a la seva creu amb força i confiança. I quan es posa en lloc el seu nom i el seu honor, mostrant les nostres paraules la constància de la nostra confessió, en la disputa la confiança amb què lluitem i en la mort la perseverança amb la qual obtindrem la corona de la victòria. Tot això és voler ser cohereu de Crist, és a dir, complir el precepte de Déu, cosa que equival a fer la voluntat del Pare. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, els segles dels segles. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres, que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans i germanes, gràcies per la pregària eclesial en favor de tota la humanitat. Aneu-vos-en en pau.
I fins aquí aquests 66 minuts que ha durat el sermó de les 7 paraules a càrrec de mossèn Felip Juli Rodríguez Pinyel, canonge de la Catedral de Barcelona. Nosaltres tornem altre cop amb música i després a dos quarts de cinc connectarem a la taula de l'Evangeli per oferir-los a partir de les 5 l'acció litúrgica de la passió i mort del Senyor des de també la Catedral de Barcelona. Els hi ha parlat Joan Pallarès i m'ha acompanyat del control tècnic l'Àngel Martínez. Bona tarda.
Ràdio Estel us ha ofert en directe des de la Catedral de Barcelona el sermó de les 7 paraules.